L'hora de la gent gran.
Aquest és un programa on volem posar en valor el poder i l'impacte de la radiotelevisió com a mitjà de comunicació, especialment en la defensa dels drets de la gent gran. La radiotelevisió ha estat durant dècades una eina fonamental per connectar persones, per informar, entretindre i, sobretot, per donar veu a aquells que moltes vegades no són escoltats com haurien. Avui més que mai, la gent gran reclama ser escoltada. Els nostres drets, les nostres inquietuds i les nostres necessitats han de tenir un espai de respecte i visibilitat a la societat. I la radiotelevisió, com a altaveu, ens permet compartir experiències, generar consciència i reivindicar el nostre paper actiu. Aquí volem ser la veu que escolti, però també que doni veu a tots vosaltres. En aquest programa parlarem de tot, de l'experiència, coneixença, del que penses, aconsellem, sents i què espera la gent gran. Gràcies per ser-hi i per fer de la radiotelevisió de Calella una plataforma viva i participativa. Bueno, el personatge d'avui jo crec que no cal ni presentar-lo perquè és superconeguda a Calella, però bueno, farem una breu introducció. Abans us puc dir que aquesta no és la meva veu, és que ja ho podreu comprovar, que és una veu que estic acostipat, però dius, bueno, el que passa és que quan ja tens certa edat has de vigilar aquests acostipats, que creus que són lleus, i de sobte t'han de portar urgències, no?
Home, tant, no, controlar-lo.
No, no et pensis tu que ja... Últimament ja he tingut que anar diverses vegades a urgències,
Això ja, clar.
Això és l'evolució de quan un es comença a ser gran. I el que em va dir la doctora, que mai m'ho havia dit, també diu, escolta, quan tinguis el més mínim, vine cap aquí. Cap aquí perquè ja no tens una edat per fer el tonto. O sigui que ara...
Hem de ser formals.
Exacte. Ara sóc més assiduo a lo que és urgències. Bueno, la persona en concret és ja coneguda ja per quasi tothom, Maria Rosa Serra.
Hola.
Lloc de naixement, va néixer a Calella... a 1947.
La prehistòria, que dic jo. Sempre.
Sí, però Maria Rosa, et puc dir una cosa, et conserves molt bé, eh?
Ai, gràcies. Si cada nit em poso el congelador una estona, a veure què passa.
No, tu, perquè dius, tens 77 anys, eh? Uh-huh. Vull dir, te'n recordes, Maria Rosa, abans, les persones que tenien 55
sí.
o 60 anys,
sí.
que anaven de negre?
Sí. Jo tinc fotografies de la meva àvia, en l'àlbum de quan jo era petita, jo anava amb caminadors, imagina't si era petita. I tinc fotografies de la meva àvia, es podria dir que tal, potser el cabell una mica més blanc quan va morir, però més o menys igual. El cabell recollit, un monyo baix, aquella espècie de vestits que portaven, que era d'una roba negra, amb unes pintetes, unes cosetes blanques, però era quasi bé igual. I jo la veia molt gran. Imagina't, estic parlant de la meva àvia, no de la meva mare. I sí, imagina't.
Ara, com han canviat les coses? Perquè abans, Maria Rosa, també me'n recordo, vull dir que les famílies pràcticament vivien sempre al mateix puesto i morien a casa seva, no?
Sí.
Bueno, i naixeix a casa, també. Vull
també, dir jo vaig néixer a casa meva.
La nostra generació...
Al carrer Sagnier vaig néixer jo.
Exacte, sí, i amb una comadrona, vull dir que allí no hi havia ni ginecòleg.
Sí, exacte, la senyora Angeleta.
Exacte, una comadrona, una llevadora, i és la que et treia
sí,
i,
sí,
i
sí,
està,
sí.
no?
La meva mare sempre deia que havia passat 3 dies amb dolors. És que em sembla increïble. 3 dies amb dolors de part. És que no sé, jo m'hi podia haver quedat. Clar, perquè clar, 3 dies i no sortia la criatura, no la obligaven a sortir amb res i apa, vinga, i a casa. No a l'hospital, a casa.
Sí, sí, amb el risc que hi havia en aquells moments.
Sí, sí, però
moments,
jo el caillon de la mala herba, nunca muere, però surt.
Sí, 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 sí. Exacte. Jo tinc, és curiós, tinc una anècdota de quan la meva mare em va tindre a mi, que això suposo que aquí a Calella també devia passar en aquells temps, no? Ella, teòricament, jo tenia que haver nascut a Ivars d'Urgell, que és on hi era la família, pràcticament. Encara que el meu pare i la meva mare pues, tenien un pis a Lleida, no? Vull dir, i al néixer jo es veu que li van dir que jo em podia adelantar 3 dies. Perquè ja saps tu que abans, quan un es casava, comptaven.
Sí, anava molt controlat.
Que sí?
Sí.
Comptaven, diu, bueno, a veure si els 9 mesos justos,
sí,
perquè si és 9 mesos menys 3 dies,
sí.
segur que s'ha casat
sí,
embarassada i amb
sí,
pecat,
sí,
eh?
Sí, sí.
Pues la meva mare, com que em vaig atalantar 3 dies, se'm va tindre que anar a Lleida, perquè no la poguessin controlar.
Ostres!
O sigui que estem en aquest extrem, eh? Estem aquest
què
extrem.
Dius?
Són les coses que dius.
Clar.
Maria Rosa, hola. Vas néixer a Calella?
Sí.
Resideixes a Calella de tota la vida.
Sí, sí, sí.
Ets viuda des de fa 4 anys, d'en Joan Manuel. Per cert, quants anys vas estar casada amb el Joan Manuel?
Doncs mira, vam fer els 49 al setembre del 2019. I el setembre. Sí, vam fer el 49. I el setembre del 2000... No, mentida. El setembre del 2020 vàrem fer els 49 anys. I el setembre del 2021 hauríem fet els 50.
Ja no.
Ell va morir just un mes després d'haver fet els 49.
Maria Rosa, després d'haver viscut tants anys amb una persona, com se supera això?
A veure, a mi m'ha costat un parell d'anyets superar-ho, saber-ho portar. És que jo penso que superar-ho a aquestes alçades no sé si es pot superar. Perquè sempre hi ha coses... Ara, per exemple, hem estat assajant amb la coral cançons de Nadal i, clar, hi ha una que es diu Per nosaltres i els de dalt. Jo sempre m'he volgut imaginar que eren els del pis de dalt, perquè si per la lletra m'arribo a imaginar que eren els que estan en una altra vida, en un altre món, no sé si l'hauria pogut cantar. Perquè costa, ja fa 4 anys, imagina't. Jo sempre els dic, quan alguna amiga es queda sense la company, sense el company, diguéssim, sempre els dic, si te diuen això se supera ràpid, no t'ho creguis. No t'ho creguis perquè no és veritat. I si tens ganes de plorar i de... plora. Jo hi ha vegades que, sense més ni més, estic de vegades dinant i tinc la tele posada i diuen, o veig alguna cosa. No me preguntis de vegades ni què he vist, perquè després ni me'n recordo. Però em queda... Saps allò? Em poso a plorar. Em cauen llàgrimes.
I com ho has superat, tu?
Bueno, els dos primers anys no vaig poder. No podia ni... A mi que m'agrada tant fer teatre i m'agrada tant cantar, no podia ni cantar a casa. O sigui, jo posava la ràdio a casa i intentava cantar i no em sortia, no tenia força. No, és que no tenia força. No ho sabia explicar jo. 2 anys. I l'any passat que me van comentar per si volia fer una monja del Sister Act, els vaig dir, ho provaré, perquè no sé si em sortirà la veu, si no em sortirà. I sí, ja em va sortir. O sigui, puc dir que 2 anys. 2 anys portant-ho com pots.
És que, a més, també, Maria Rosa, el teu està accentuat també perquè viu sola. I avui s'està parlant molt de la soledat.
Sí,
I dius que és una mica l'epidèmia d'avui dia, no? La soledat
sí,
de la gent
tampoc,
gran, no?
Però penso que tampoc... A veure, jo ja entenc que hi ha gent... però jo conec gent que estan sols d'abans, de molt abans que jo, i que no s'adapten, que no poden. Jo penso que tampoc has de fer un drama, ni has de fer... A veure, viu sol? Sí, viu sol. Mira, jo, la gent que se m'han estudiat, hi ha molta gent que viuen sols, en un pis, en un apartament, el que sigui. Hi ha alguns que comparteixen, però n'hi ha que no. Llavors és allò d'anar-te adaptant i anar adaptant la vida tal com va venint. Ara em toca aquesta etapa, doncs em toca aquesta etapa.
I el ja que passa és que tu també, Maria Rosa, tens moltes activitats, no? I
sí,
això és el que també t'està salvant, no?
Sí, diguem que sí. Diguem que m'està salvant, que hi ha vegades que penso no arribaré, no donaré l'abast i no podré. Però sí. Sí, perquè tinc una agenda, gràcies a Déu, molt plena. Jo encara sóc de les agendes d'escriure. I a part dels fulls que tinc de cada dia o de cada... a més, tinc fulls a dintre, de coses que me n'he de recordar o que, i ho tinc tot, ho tinc tot apuntat, m'ho apunto tot, de vegades me'n recordo, i hi ha setmanes com la setmana passada i aquesta setmana que he d'anar mirant contínuament perquè no me'n recordo, perquè hi ha un punt que dius, perquè m'han canviat coses i llavors, m'han canviat dies d'alguna cosa i llavors vaig una mica de bòlit, no sé si allò puc anar-hi una altra cosa, si ho puc fer, i llavors ho he de consultar.
Tens 2 filles.
Sí.
Una viu a Barcelona.
Sí.
La petita.
La petita viu a Barcelona.
Barcelona capital, no?
Sí, viu a la Vila Olímpica, però sí, Barcelona capital.
I l'altra viu a Madrid.
Sí.
Les dues són actrius, no?
Sí, a veure, la gran viu de ser actriu. Ella és actriu, fa el que sigui, o sigui, fa teatre, fa... Ara, ahir em va dir que havia estat fent un anunci, sí. I també posa veu, fa locucions amb anuncis i amb coses, de vegades moltes coses del Corte Inglés, també, posa la veu. L'altre, tenen una empresa amb el meu gendre, que treballen ells allà, que és, mira, estampen coses, estampen de tot. Samarretes, bosses, banos, gorres, de tot. Però a més està fent també substitucions al teatre de l'Eixample, està fent alguna substitució, o sigui, és com allò matar el gusanillo, que diuen, perquè a ella li agrada, a totes els agrada molt fer teatre. I pensa que jo, de petites, mai les vaig deixar anar a un càsting, de petites. Perquè jo recordava el càsting quan vam fer de la granja, de la primera cosa grossa que jo vaig fer a la tele, que el dia que vam fer el càsting per fer la nena petita, que en aquell moment la nena petita tenia 9 o 10 anys, allà a la sèrie, jo recordo estar fora del lloc del càsting i quan sortien les veia plorar. I jo deia, jo les meves filles no les portaré mai a un càsting que hagin de sortir plorant, perquè no les agafaven.
Ah, per no. Vale.
Clar, perquè o els havia sortit malament, o no donaven el físic, pel que fos. I jo sempre deia, jo a les meves filles no. Si quan són grans ho volen fer, que ho facin. I ja està. Encara em recordo la petita, és que em van demanar per un programa que es deia Fili Prim, en aquella època que presentava en Josep Maria Bax, i que van demanaven si teníem criatures per fer una orquestra amb coses de cuina, amb olles, amb coses, allò, patapam, patapam, patapam. Sí, sí, vaig dir, sí, sí, la portaré, perquè era anar allà a fer una cosa i ja està, a passar-s'ho bé. Però amb coses de... No, no, jo vaig dir, sí, quan són grans ho volen fer, que ho facin. Però jo no les portaré.
És cruel, és molt cruel el teatre? És molt
estressant? És molt cruel el món de la interpretació. És molt cruel, sí.
Sí, no?
Sí. Sí, perquè, clar, a veure...
I més quan són professionals, no?
Sí, sí, sí. Ja parlo amb el món professional. De vegades has fet un càsting, jo, per exemple, un càsting per una cosa, i sortir i pensar, no t'ha sortit tan malament. Clar, no m'han agafat. Llavors he anat a veure, si era una cosa de teatre, he anat a veure la representació. Clar, quan veus a la persona, clar, primer de tot, dius l'edat. Allò que dèiem de vegades, de que es queixen moltes actrius, de que a partir dels 50, o fins als 50 encara, però a partir dels 50 ja no existeixen. Clar, llavors tu veus actrius, en aquest cas parlo de dones, joves, que les caracteritzen per fer de més grans, i dius, no cal, no cal, teniu actrius i actors grans. Als actors no els hi passa tant, passa més amb les dones.
Que trist és això.
Molt trist, i llavors, esclar, dius, per què? Si teniu actrius grans, bones, n'hi ha... Jo no parlo per mi, parlo de les actrius de sempre, que dius, són bones, feu-los fer aquest paper de mare, perquè tu no t'ho creus. I dic, mira, el teatre, encara, però la tele, que els tens a primer pla, ja... sempre hi ha alguna cosa que dius, oi, no, no, no.
I permet que et faci aquesta pregunta, no? Perquè a vegades surt això una mica ara, que potser s'ha popularitzat, no? Acoso? Hi ha acos? Acos?
Jo puc dir que no m'hi he trobat
mai. No t'hi has trobat,
mai,
no?
Mai, al contrari. Jo he trobat, no sé, directors que de vegades t'han dit això va així, però si tu creus que no, ja quan ets una mica més gran, si tu creus que no pots, escolta, es canvia. Vull dir, no, jo no, no, jo no.
No t'hi has trobat?
No, tinc la gran...
Però existeix?
Tinc sort.
Però existeix?
Estan dient que sí. Clar, si estan dient que sí...
Algo hi haurà, no?
Alguna cosa hi haurà, perquè jo no crec que la gent menteixi sobre això. Em semblaria un disbarat.
Hi ha actrius que estan disposades a tot?
Jo tampoc ho sé, perquè tampoc ho he viscut. O sigui, no, a mi no m'ho han dit. Jo suposo que arriba un moment que t'has de guanyar la vida d'alguna manera. Tu vius d'allò. Si no et surt feina, de cap manera, pot ser que en algun moment diguis, vinga, com sigui, el que sigui, pot ser. És trist, però és així. Però ja dic, jo sempre penso que és per sobreviure. Perquè és que si no surt feina i no guanyes diners, no pots estar independent, no... Clar, no pots viure, de cap manera. I clar, ja ni et parlo de si tenen criatures, o sí, perquè clar, si tenen alguna criatura, s'ha de guanyar diners.
Viure del cine i viure del teatre costa molt, no?
N'hi ha que no. N'hi ha que els hi surt molt bé. Però sempre hi ha els que els hi costa.
I són els millors? els que...
Són els de sempre.
Són els de sempre.
Sí.
Tens dos nets, un net i una neta, de 17 i 9 anys.
Un està a punt pel març de fer els 18 i l'altre està a punt de fer els 10 al gener.
I amb l'àvia s'entenen?
Sí, sí.
T'escolten?
Fixa que és curiós perquè amb la petita he conviscut molt més perquè està a Barcelona i ha estat molt més temps amb mi i que t'estimo molt. Ja, amb el nen, jo sempre li dic que és el meu patufet, però esclar, ja és un patufet de 2 metres, vull dir que ja no... Però és curiós perquè, per exemple, si la seva mare li fa, ai, no sé què, ai, déjame, no sé què, no sé quantos. Si li faig jo, a mi s'ho deixa fer tot, pobret. A mi mai m'ha donat un xasco, mai m'ha dit, ai, esto no sé, no. Al contrari, em deixa que li parli. De vegades parlem dels estudis, de vegades parlem de les coses de la vida, i així. I aleshores li dic, soc pesada, no sé què. No. Tu di, pobret. Vull dir, em deixa com aquell que diu fer el que vulgui. I dir-li el que vulgui.
Et demana consell?
Sí, alguna vegada sí. Alguna vegada sí. Ja no és més un consell, és... Ja, esto, què? Esto me pasa esto, o ara és esto, saps? Alguna cosa, sí.
I amb les filles?
Sí. Sí, amb les filles tinc molt, molt bon tracte. Hi ha consells amb elles i ja no els hi puc donar, perquè de vegades són... O sigui, jo ja de vegades he passat de ser la mare de... les meves filles no són les filles de, sinó que jo sóc la mare de... I llavors, és clar, ja a vegades dic, a veure això, el Dan... Mama, que ja ho sé, mama, que ja... Saps? Bueno, millor.
Hi ha molta diferència entre la generació de les filles als nets?
Jo encara no ho noto tant. Jo penso que ara que el Galug o el meu net farà 18, ja serà major d'edat, penso que potser ho notaré més. De moment encara va bé. Van bé, es deixen... El pare i la mare tenen una autoritat, tant en un cas com a l'altre, i jo no ho noto tant. Penso que potser, ja dic, a partir de que l'Hugo ja sigui major d'edat, potser es notarà més.
Tens aficions... A més, tens una afició molt curiosa. Bueno, t'agrada de cantar a la coral.
Sí, sí, m'encanta. M'encanta, sí.
I sobretot és el futbol.
Ai. Sí.
A més, és curiós perquè primer eres culer i ara ets sí, periquita, no?
Sí.
Com va ser aquesta transició, aquesta metamorfosi?
A veure, t'ho explico perquè hi ha molta gent que ho sap. I llavors ja... Però primer et faré que et donis compte d'una cosa. Fixa-t'hi que la majoria de coses són blanc i blaus. Blanc i blau. Les coses bones són blanc i blaus. Això pot tenir alguna cosa a veure, no? No, jo era... d'aficionar-me al futbol, vaig començar amb el Calella, quan era joveneta, amb les amigues. Després em vaig anar aficionant més i ja era allò de seguir les jugades, discutir, perquè a mi sempre m'ha agradat molt discutir les coses. I llavors discutir la jugada, de vegades amb algun noi, que fas allò que em deia, oh, no sé què, no sé quantos... Coses que jo no sabia al principi, que vaig anar aprenent sobre la marxa, o sigui, el fora de joc, coses d'aquestes així, no? I... Jo tenia un ídol, en Kubala. I t'he dit que això hi ha molta gent, ja que ho sap, els que em coneixen. En Kubala era del Barça. I doncs jo, clar, automàticament, si en Kubala era del Barça, doncs jo era del Barça, ja està. Va arribar el moment, doncs, que en Kubala ja no els hi va servir. I el van... És que no van tenir ni un partit d'homenatge. Res. Va ser allà patadita i al carrer. A mi em va fer molt de mal. Molt. Molt. I ell va passar a l'Espanyol, el va fitxar a l'Espanyol, i jo em vaig passar a l'Espanyol. I allà m'he quedat. Després va arribar el temps, doncs, que ja va tornar al Barça, ja més de gran, com d'entrenador, però jo no em vaig canviar. Jo continuava estimant molt en Kubala, perquè en Kubala era el meu ídol. Ja sabem els ídols, el que tenen. Però em vaig quedar a l'Espanyol.
Que dius
ja
que t'ha fet vergonya de conèixer-lo, no? Has tingut oportunitats sí, de que te'l presentessin?
Sí, en Manel Vila, pobre, que sempre em deia, però si està aquí molts caps de setmana, vine un dia, en Manel Vila havia sigut molt amic del meu pare, vine un dia, jo li deia, no, és que no. Ja, a veure, tens una mica de por que et caigui. I em deia, no, que és molt... És igual, jo ja me l'imagino. A mi m'agrada molt, jo sóc molt, molt, molt fan d'en José Sacristán, molt. I hi ha algun actor que ha treballat amb ell i em diu, tens la sort de que no l'has conegut. D'acord, doncs aquí em quedo. Vull dir, té una mica de caràcter, una mica fort.
Mal caràcter.
No, mal caràcter no ho sé, perquè jo també tinc molt de caràcter, m'entens? Vull dir, amb això jo els disculpo molt. Ja. Però em diuen, tens la sort de que... Doncs tinc la sort. Continua agradant-me molt en José Sacristán i no em cal conèixer-lo. Jo el vaig veure, jo, a l'Hombre de la Mancha, jo estava a primera fila. A primera fila, amb tot el fum que tiraven, que m'anava caient a sobre. És igual, allà. M'entens? Vull dir que... M'agrada.
Jo havia preparat aquí una cosa.
Sí.
A veure si la trobo bona, eh? Perquè a vegades les coses les tens preparades.
Ui, ui, explica-m'ho.
Aquí, sí.
Explica-m'ho. Jo tinc un telèfon fix a casa meva per trobar el mòbil quan l'he perdut. Em truco. És per l'única cosa que el faig servir,
és
per
curiós,
trucar-me.
És curiós, ara la memòria va fallant. Jo ara m'ho tinc apuntat tot, eh?
Sí, però a vegades això és despista. Jo estic despistada tota la vida. I clar... A mesura que et fas gran, doncs encara més despistada.
Sí. Jo m'ho he d'apuntar tot, perquè si no se m'oblida les
també
coses.
També t'he de dir una cosa. Quan les meves filles no troben alguna cosa, mama, tu on t'ho hauries posat? I si estic, ho busco, i si no, dono idees. Perquè has mirat aquí, has mirat allà, i ho troben. Vull dir que sóc molt especial, jo, amb aquestes coses, també.
Jo vull preguntar uns perquès. Després contestes, eh? Per què una actriu i directora com Maria Rosa Serra no està en actiu? Perquè està cansada? Perquè està decebuda? Perquè les expectatives actuals no li agraden? Per què no podem gaudir de la Maria Rosa per l'edat? Per disponibilitat? Altres obligacions familiars? Per inexperiència, que jo ho dubto? Per què?
Doncs jo te diria que és per comoditat, perquè quan em vaig jubilar ja vaig dir, ja està, ja em dedico a la família. Ara jo sóc lliure, a veure, ara t'anava a dir un vers dels Pastorets, m'anava a sortir amb això de sóc lliure. No, jo per exemple, quan el meu net va néixer, entre que era lluny i que jo treballava, hi va haver moltes ocasions que la meva filla, mama, pots venir perquè no es troba bé, perquè el que sigui, perquè nosaltres marxem de gira o anem a fer no sé què, i l'Hugo es queda sol. Hi va haver-hi ocasions que li vaig haver de dir que no podia, senzillament perquè jo treballava, jo tenia uns horaris.
I això et va doldre.
Sí. I quan amb la Ginebra no m'ha passat tant, amb la petita, perquè estic més a prop, perquè he tingut més ocasions, si s'ha convingut, jo he pogut treballar al teatre i quedar-me a dormir a casa d'ells, amb la nena, el que fos. Però això de no poder-hi anar, això de lo de la gran, ho tinc amb dol. Encara és l'hora que coses que jo he fet amb la petita no he pogut fer amb l'Hugo. I això em dol molt. Llavors, quan va arribar el moment que vaig dir, ara puc decidir si ho vull fer o no, vaig dir prou. I ara és la tranquil·litat, diguéssim, de que pots venir? Sí.
Saps? Però si t'ofereixen un paper, l'agafaries?
Ai, no ho sé, eh? M'hauria d'agradar molt, m'hauria de compensar molt. Ja no t'ho dic un paper ni principal ni no, és igual. M'hauria de compensar molt a mi. Ni econòmicament ni res més. A mi, fer-lo. I no sé què dir-te.
En aquests moments, què t'agrada més, ser actriu o directora? O dirigir?
Ui, no, jo dirigir no.
No?
Jo si dirigeixo és perquè m'he trobat en el que ho he hagut de fer i ja està. No, no, a mi m'agrada actuar, no dirigir, no.
Bueno, tu saps que tinc una anècdota amb tu, eh?
Ah, sí?
Sí.
Ai, mare de Déu.
Jo me'n recordaré tota la vida.
No serà de quan vas fer de sacerdot? O... Sí? Ai.
Sí. Ai. És curiós,
Déu meu.
És curiós perquè... Bueno, també en aquells moments... També estava, hi havia un problema familiar, que es va morir el meu sogre i tal. I a més és curiós perquè quan jo pujava per sortir com gran sacerdot, es veu que primer me van a visitar perquè m'estava maquillant i al pujar la corona se li va quedar enganxada, te'n recordes?
Sí, sí.
I que em vaig quedar en blanc.
Pobre,
la primera vegada a la vida...
Però mira que te'l sabies, el paper, te'l sabies sabia, perfecte. Sí.
Però...
I el feies de conya, perquè, a més, tens el port i aquesta cosa del sacerdot...
Però em va quedar, i em sembla que em va salvar, perquè, part, caro, també, vull dir, l'apuntador, si tens algun dèficit auditiu...
Si estaves... era jo l'apuntadora, allà, aquell cantó.
I no et sentia.
Clar,
i em sembla que em va salvar d'aquell moment el Pepe Torres.
Però pot ser.
Estava per allà al mig.
Sí, el Pepe també.
Però em vas donar una lliçó, perquè jo, claro, aquell dia, després d'aquesta frustració, jo vaig dir que no volia, no volia fer més. I tu em vas dir que no.
Clar,
em vas dir, diu, almenys fes una vegada més. Perquè si no...
No ho hauries fet mai més, eh? Si una cosa t'equivoques o així, i dius, no, això no ho faré mai més, plegues, i no... Te treus una cosa que tu pots disfrutar, que per un mal moment deixa aquell mal record. L'has de tornar a fer.
Me vas donar una bona lliçó perquè el vaig tornar a fer.
Bueno, millor.
Vull dir, i en aquest sentit això me'n recordaré sempre.
Ai, que bé. Millor.
Maria Rosa.
Sí, digue'm.
Anem a parlar una mica de la gent gran.
Sí.
Per què en general les persones grans estan deprimides i tristes?
Això és una cosa que, a veure... Sempre ho anem a petar a que viuen sols. Jo conec gent gran que viu amb companyia, que viu amb la parella, i també estan, no sé si deprimits o tristos, però quan te troben de vegades pel carrer, gent que coneixes i gent que no coneixes tant, perquè hi ha gent que coneixes del carrer, que, clar, si et pregunten, ai, quant de temps que no et veia, com estàs? Clar, jo, gràcies a Déu, dic, doncs estic bé, clar, i automàticament dius, i tu? Ja estàs. Allà t'expliquen, te n'entres de tota la seva vida i miracles, i hi ha vegades, jo una vegada amb una persona, li vaig dir una mentida, li vaig dir, perquè portava gairebé 3/4 d'hora parada, i li vaig dir, perdona, però és que me'n vaig a Barcelona i tinc pressa i me n'he d'anar. És que aquell dia no era veritat. Però és que ja va arribar un moment que vaig dir, és que ja no... El meu cap ja no assimilava tot el que m'estava explicant, perquè se n'anava d'una cosa a l'altra. Jo hi havia coses que no sabia de què em parlava, i ella m'explicava com si jo ja ho hagués de saber. I clar, va pensar, no li preguntis, perquè si ara li pregunto això que m'estàs dient, no sé, llavors allargarem encara més. A mi em sap greu quan alguna persona em diu, és que ara jo he d'anar cap a casa i estic sola... A veure, jo m'he trobat fins i tot ara, que ja fa 4 anys que el meu home és mort, que de vegades em passa alguna cosa pel carrer, qualsevol cosa, o veig alguna cosa pel carrer, i les vegades que penso, ai, quan arribi a casa... Clar, dius, quan arribo a casa no ho puc comentar. Però ja està. Però hi ha gent que no,
La soledat, hi ha gent que no...
Sí, que no l'assimila, bé, no
l'assimila.
Això és el que em sap més greu, perquè, penso, esclar, un dia també m'explicava un, és que, esclar, jo estic sol. I jo, clar, me'l vaig mirar i dic, oh, és que jo també. Clar, no me posis d'exemple que tu estàs sol, jo també. Però, clar, hi ha gent que no ho sap assimilar, el viure
això,
sol, i és trist.
Ho vivim molt allà a l'esplai, no?
Sí.
Inclús que per molta gent la solució és tindre una companyia, no? Bueno, ara també és molt diferent, perquè dius la companyia no és que sigui una companyia per viure junts, sinó a vegades és la companyia pues, per trobar-se i anar de viatge i tal i que qual, no? I, claro, cada persona és un món, eh? Però em refereixo que sí que nosaltres estem fent grans esforços perquè almenys hi hagi relacions personals. Inclús ara volem fer un dinar de singles.
molt bé.
En el sentit de dir, bueno, doncs hi ha persones que dius... Sobretot l'home, li costa molt. Si queda viudo, li costa molt el viure sol. Busca una persona per conviure amb ella, com sigui, no? I ara farem això dels singles perquè, d'alguna forma, intentes també de que la gent se conegui, faigui i formi parelles, tal i que igual. No, i hi ha moltes parelles, inclús va haver un programa, ara no fa massa, a Catalunya Ràdio, que em van demanar 2 parelles perquè feien un programa i dice, és possible enamorar-se a partir dels 60? I era un programa que feien a Catalunya Ràdio i van portar 2 parelles que s'havien conegut. Més de 60 anys, i tal i que igual. I van anar allà, els van fer una entrevista. Però, me refereixo, crec que això és bo. No t'ho has plantejat, tu?
No.
No? Per què no?
Perquè no. No. I t'ho puc dir? Em diuen, no parli. T'ho puc dir i t'ho puc assegurar. Jo no ho faré mai. No. No.
Per fidelitat?
Ja no. Doncs no te podria dir exactament per quins motius, perquè també t'he dit que jo era de les que anava al teatre contínuament. Ara no, hi vaig poc. I si hi vaig és perquè, sortint de fora de Calella, vull dir, ja no em parlo del teatre amateur, no, parlo del teatre professional. Si hi vaig és per veure perquè hi ha algun amic o amiga i tinc ganes de veure'ls, m'entens? O sigui, l'altre dia vaig anar a veure la maternitat d'Elna, que estan fent al Teatre Eòlia, que hi vaig anar amb amics, vaig anar amb el Toni Queirós i la seva dona, però va ser la casualitat que vam anar tots dos, que vam dir, ai, mira, anem-hi, i vam anar. I vaig anar, sobretot, per veure la Rosa Galindo, que és la que està fent el monòleg, perquè havíem coincidit als Pirates, havíem coincidit a Poe, i després és que no hi havia manera... No, i ella està a la seva escola, i jo ho sé, i em va dir, però vine, el dia que tu siguis per aquí, vine... Ja, però llavors també em sap greu, perquè penso, si està a l'escola, està treballant. Llavors jo, nada, va, anem a fer un cafè. També em sap greu, però bueno, és això, no? O vaig a veure en Joan Pera, que aquest no me'l perdo mai, també, perquè som amics, perquè tenim molt bona relació. Però si no, de vegades em diuen, ai, vés a veure aquesta del Nacional o aquesta d'aquí. Em costa molt, perquè jo sempre havia anat amb el meu home, sempre era... Anàvem tots dos. Fins i tot hi havia vegades que jo sabia que l'obra no li agradaria, i abans li deia, si vols hi vaig jo, no, los dos, saps? I era aquella cosa de, potser ja no te diré si per fidelitat, per costum, no ho sé, però ja no hi vaig.
T'agraïm també que mos veguessis, vas vindre a veure'ns allà els Pastorets.
També sou amics, jo sempre dic, quan hi ha amics, gent que conec, que estan fent alguna cosa, sempre procuro anar-ho a veure, sempre, també te diré això, però si no... Moltes vegades ja miro, qui actua? No conec ningú, fora, no hi vaig.
Sí, sí, sí.
I ja està. Però jo no tindré parella mai més.
Amb en Joan Pere també vaig coincidir jo amb una conferència que vam donar de la FATEC, i ell estava de presentador als 40 anys de la FATEC, no? I li vaig preguntar una de les coses que dic, escolta, per què improvises tant?
Oh.
Però m'ha contestat, dic, ho sembla, eh? Dic, jo el que improviso ho porto preparat, eh? Em va dir. Vull dir que la improvisació...
Sempre.
També s'ha de portar
però,
preparada.
Però, a part fa improvisacions que són molt planeres, que les pots seguir. O sigui, se te'n va amb una altra cosa, això també ho feia el Paco Morán. Vull dir que són aquelles coses que de sobre la marxa d'on se surten, perquè és això és la franquesa, el treballar junts cada dia, a l'haver estat assajant 2 o 3 mesos... I és allò que ja t'aporta una cosa molt propera i una proximitat i et va bé. O sigui, a mi, jo alguna vegada els havia dit, és que treballar amb vosaltres, jo hauria de pagar. M'entens? No cobrar, hauria de pagar. I el Paco em deia, esto que no te lo escuche nadie. Perquè era una escola contínua. Treballar amb ells és una escola.
I veure la mateixa obra era diferent, no?
Sempre. Sempre. Un dia, jo recordo una obra d'ells dos, que jo entrava en aquella escena i el Paco, hi havia el Paco i el Joan a escena i el Paco se n'anava. I jo em quedava parlant amb el Joan, que representava que era el meu home. I me recordo que vaig entrar i me va començar a preguntar coses, el Paco. I jo, esclar, primer li anava contestant, això, i va arribar un moment que tenia tantes ganes de riure.
No,
res. Se n'anava, si em deia, no, que està aquí tu mujer, jo me voy, no sé què, no sé quantos. I en lloc de fer això, es va quedar allà, i preguntant-me coses. I va arribar un moment que jo no podia, és que no podia aguantar el riure, no podia. I em vaig posar d'esquena al públic perquè no podia aguantar el riure. I el punyetero va i em diu, ¿por qué te pones de espalda si todo el mundo ve que te estás riendo? Mira,
aquesta espontaneïtat que tenia,
però,
no?
Però era aquesta cosa que deia, era una escola. O sigui, t'ajuda a que mai et quedis callat.
Exacte.
Perquè has de contestar sempre. Tu no pots deixar-lo penjat a escena. Tu has de contestar el que ell t'està preguntant.
Sí.
I quan amb ell li semblarà, dirà, ah, com va fer aquell dia? Bueno, jo me voy, que ja us dejo, que no sé què, i se'n va anar. Pues que en aquell moment jo pensava, Déu meu,
no, si no sé ni on soc. És una habilitat que la desenvolupes dintre amb això.
Clar.
Maria Rosa, les persones grans perden capacitats intel·lectuals?
Mira, jo tenia un director, vaig tenir un director de teatre, vaig tenir diversos, a Calella, en Joan Cordon, que, bueno, l'estimo molt, encara que ja fa anys que és mort, però em va ensenyar, jo diria que tot el que jo vaig poder arribar a aprendre de tot el que ell sabia, m'ho va ensenyar ell. I sempre em deia, hi havia una cosa que sempre l'he recordat, el dia que no tinguis cap paper de teatre per estudiar, memoritza una poesia. No deixis mai que la memòria es quedi lenta, tranquil·la, dormida. Sempre la memòria ha d'anar treballant sempre. Si la memòria treballa, l'intel·lecte treballa sempre, sempre dones abast a tot. En canvi, si deixes que la memòria es vagi quedant dormida, apagada...
S'atrofi.
Clar.
Diuen que també les persones grans no tenen capacitat d'adaptar-se als canvis.
Mentida. Això hi ha d'haver-hi com de gent jove. Mentida. O sigui, si tu has anat fent la vida, has anat treballant, has tingut relació amb uns, amb els altres, has fet la vida normal, tu t'adaptes a tot. Que potser et costa més. Cuidado, potser et costa més. I que potser també hi ha persones doncs, que no poden, no, de vegades diuen, no, jo per què? Jo vaig fent el meu i ja està. Això no, jo no m'ho crec. Sobretot quan tens nets a casa. T'has d'adaptar a la vida diària i a la vida moderna. Perquè si no t'adaptes, és quan, o sigui, per exemple, els mòbils, els ordinadors, les tablets, tot això, a mi la meva neta m'explica les coses. Hi ha coses que les entenc, de vegades em diu, no ho has entès, no gaire, carinyo, però ja de mica en mica ho aniré, però han de veure que tu tens interès en aquelles coses, perquè així és la manera que mantens un contacte. Si no, ja arribarà un moment que diran, no, a la iaia ja no li dic, per què? Jo suposo que és això.
Consideres que tu ets una carga per la sanitat?
No, què dius?
I per la pensió?
Què dius? No, al contrari, jo la pensió sempre penso que em paga un poc. Sempre. No, jo sempre penso que el que jo he cotitzat, a mi no m'ho tornen. O sigui que no me diguin que jo sóc una carga. No. I per la seguretat social, no, que va. I per la sanitat, tampoc. O sigui, potser sóc un cas estrany, però per les vegades que jo vaig... Jo penso que no. També hi ha de vegades, ara no tant, però jo recordo abans, fa anys, quan estava alguna vegada havia anat al CAP, i quan entrava algú, jo m'estava allà esperant, entrava algú, ai, hola, tal. Jo pensava, que se'n recordin del nom d'aquesta persona, o la coneixen d'abans, o és que hi ve molt sovint. Perquè, clar, de mi no em sabien el nom, a mi m'havien de buscar, jo els havia de donar el nom, i això... No sé si ara passa, ja no... Però abans sí, tot era molt més familiar, tota sí. la cosa de la medicina, de tot... Era tot com més a casa.
Ara ja no és així.
Home, jo recordo quan vaig entrar per parir la meva segona filla, que me l'havien de provocar, perquè ja passava uns dies, ja els ronyons ja em feien mal, tot això, i encara hi havia l'entrada de l'hospital... L'entrada, i me'n recordo de la monja que em va obrir la porta. Hola, nena! Que jo feia, no feia massa bulto, tampoc. Hola, nena! Me va dir. I jo, esclar, dic, no, vinc perquè vinc ja, perquè he de parir avui. Ah, va, vine, maca, vine! Que m'entens? Tant que jo vaig entrar tranquil·líssima, més o més. Perquè, clar, aquella monja, tan amable, tan carinyosa, tan...
Sí. Ara es troba a faltar aquestes coses. Sí. Envellir... Es percebeix com negatiu?
El què?
Envellir com a negatiu?
Ah, envellir. És que, com que parles a vegades de Lleida,
no
sí. T'entenc. Envellir es considera negatiu, però per la gent del voltant, vols dir? Jo suposo que s'ha de considerar, clar, perquè quan envellim ens fem grans...
I per la pròpia persona, a vegades hi ha persones que consideren que ja... ja... no sé, és negatiu, no? Ja no veus les coses d'una altra manera, no?
A veure, tu veus les coses d'una altra manera, però tens una experiència que fa 30 anys no tenies. Has viscut moltes coses i has patit moltes coses o has disfrutat moltes coses que fa 30, 40 anys no t'havia passat. Llavors, és clar, si tu ja comences a pensar, oh, és que és un desavantatge, és un problema... No, jo hi ha coses que no faig... De vegades per prudència, perquè sempre penso, corre, per exemple, corre pel carrer, ara a mi no em veuràs mai corre pel carrer, perquè jo sé que sense córrer i sense fer coses, he relliscat, m'he entrebancat, de vegades he fet un, saps allò, sense córrer ni fer imprudències. Clar, llavors, i no perquè per l'edat, que hi ha molta gent que pels carrers de Calella, quan plou, no passis pel carrer Església, perquè clavaràs cada relliscada que no vegis. Llavors jo ja o no hi passo, o vaig caminant allò així, saps? Clavant els peus tant com puc. Hi ha molts, no sé, cosetes petitones que no les veus, de desnivell, un queixalet petitó, allà et pots entrebancar, caminant. Però això et pot passar a qualsevol edat. Jo he vist caigudes de gent jove que s'han fet mal de debò perquè s'han entrebancat, han relliscat. Llavors, sí, l'edat influeix totalment. Però jo penso que la gent que ens fem, la gent gran, i que ens fem cada vegada més grans, hem de vigilar. Hem de tenir compte amb les coses, no fer imprudències. Jo, sobretot, procuro no fer imprudències, perquè no m'agradaria donar feina a la gent.
Et consideres amortitzada? En el sentit que ja ho has donat tot, ja la societat ja no et reclama i consideres que d'alguna forma ja estàs com una mica oblidada?
No, estic molt tranquil·la. No, penso que millor. De vegades penso que millor que no pensin en mi, que no se'n recorden. Exacte, jo sóc molt... M'he tornat molt comodona, és el que et deia, comoditat. M'he tornat molt comodona, tot i així, gràcies a Déu, no paro de fer coses. Ara imagina't si jo volgués més... No.
Ets feliç?
Ostres. Sí. És que això... Això és una cosa que també... Espera, Vaya pregunteta, nen. A veure, aquesta pregunta me la va fer també el meu estimat Joan Cordón quan ja estava a les últimes, pobret. I me va preguntar això mateix. És curiós.
I per què t'ho va preguntar?
No ho sé. No ho sé perquè tampoc li vaig poder especificar. Tu ets feliç, em va dir. Jo crec que sí. Tinc una família que m'estima molt. Estic bé de salut, gràcies a Déu. No, se m'han mort moltes amigues aquest any. Aquest any és que porto un any una miqueta, saps allò, se m'han mort amigues i amics, que eren una part molt important de la meva vida i que ara no hi són. I, esclar, arribes moments que et fot i te deixa com una mica aclaparat. I llavors, és clar, suposo que no et consideres feliç perquè hi ha aquests moments que no et deixen.
És curiós perquè jo amb les entrevistes que he fet pràcticament al 100%, i n'hi ha gent que les ha passat canutes, em diuen que són feliços. Bueno, és curiós, eh? És curiós.
Jo ja et dic, hi ha moments que em considero feliç, que penso, uah, saps allò? Tot està... Però automàticament, quan sóc molt feliç, ho tinc tot, allà sempre penso, ai.
Tens
saps?
Por, tens ai. Por.
Bueno, de què... Llavors m'entero d'una cosa trista per un cantó, i sempre hi ha aquella cosa... Jo feliç, no sé si algú es pot considerar feliç. Feliç.
T'afecten aquestes situacions molt?
Molt.
Quan mort un amic, una amiga o tal?
Molt. Em quedo que no serveixo per res. Sí. Porto uns dies que no... Un temps que no... Fins i tot hi ha hagut alguna vegada que he llegit alguna cosa al funeral d'aquesta persona o així, però també hi ha hagut alguna vegada que he hagut... És que no puc. No puc. O si ho faig, a vegades és sense mirar. L'altre dia li vaig dir a una nena que havia de llegir una cosa per la seva àvia i li vaig dir, no miris. Sobretot no miris a la família. O sigui, has de fer-ho, però així i sense mirar. Jo. Sense mirar, si no tinc més remei que llegir-ho o que dir aquelles coses així, sense mirar ningú. O sigui, no puc compartir el que jo en aquell moment estic sentint amb la família, que ho faria, però no puc perquè em posaré a plorar. I llavors no podré dir res.
Maria Rosa, tens projectes a 5 anys?
No, a 5 anys no. Però fa... A veure, estem al... A veure, jo en tinc 77. Doncs els 75... O sigui, ara reculo 2 anys, em vaig renovar el carnet de conduir. I me van donar per 5 anys, perquè estava bé, de per tot estava bé. Llavors serà el... Llavors sí que eren 5 anys i era el 80, quan fes els 80. Vaig dir, quan faci els 80 ja qui sap on pararé. Ara me'n queden 3 per fer els 80. I penso, llavors em caducarà el carnet de conduir, ho he de tornar a fer la revisió, i en parlarem. O sigui, no tinc projectes, no. Només l'únic projecte és anar veient créixer els meus nets.
Els 80 anys és una mica la nostra línia vermella? La línia vermella?
Jo penso que sí. I crec que la durada del carnet de conduir l'haurien de posar. Igual que posen la de l'inici, haurien de posar la d'acabar. Perquè n'hi ha molts de la nostra edat que no tenim o no tenen prou coneixement per saber que no poden conduir o no han de conduir. Jo penso que haurien de dir, a tal edat, estiguis com estiguis, ja no se't renova el carnet de conduir. I que és una tonteria, si tu vols. Però haurien de posar una data. Jo trobo que sí. És una cosa que sempre l'he pensat. No deixar-ho a com estàs o què. No. No. Haurien de posar una data de caducitat.
Tu t'has plantejat alguna vegada que dius, si tu no et valguessis per tu mateixa, anar amb una residència?
Sí. I sempre els dic a casa meva que no ho dubtin.
Sí?
Sí, sí. Que no dubtin de portar-m'hi. Sobretot si jo no tinc capacitat per raonar. Sobretot si jo no sé dir ara estic bé o estic malament. No, que no tinguin cap dubte. Que m'hi portin. I tant.
Però d'alguna forma el que tu no vas permetre fer-ho amb la teva mare o el teu pare...
És que no vam haver...
Ara sí que ho faries.
No vam haver... perquè el meu pare va morir amb 38 anys, pobret, i de cop. O sigui, ja no vam tenir ni ocasió.
La
meva mare va morir amb 87, però gràcies a Déu, o sigui, va morir de cop, la vaig trobar jo, morta, a casa seva, un dia que jo hi anava, normalment els dimarts, jo els dilluns no hi anava, perquè jo havia treballat el cap de setmana, jo encara treballava. I el dilluns no hi anava perquè estava cansada del cap de setmana. Llavors el dimarts hi anava, fèiem alguna cosa allà, de vegades sortíem i així, o si ella ja era fora, de vegades jo pel dinar li arreglava alguna cosa. I la meva mare, gràcies a Déu, va morir ben bé de coneixements i de tot, perquè, dit per la seva amiga, la nit abans, quan, com que era el febrer, feia fred, estaven a la plaça de l'església, i la seva amiga va dir, Josefina, jo me'n vaig a la biblioteca perquè ara aquí tinc fred i m'aniré allà a llegir una mica. I la meva mare li va dir, doncs jo me'n vaig a veure la posta de sol, que a ella li agradava molt. La meva mare va anar a veure la posta de sol, va tornar a casa, segur, i va morir l'endemà al dematí, cosa que amb els Mossos vam tenir la discussió, perquè ells em deien que no, que l'autòpsia donava que havia mort el dia abans, vaig dir no. La meva mare... Al dematí, quan s'aixecava, la primera cosa que feia era tenir una barra de ferro darrere la porta. I sempre li havia dit, mama, quan t'aixequis, treu-la de seguida. Perquè, esclar, si jo he d'entrar per alguna cosa, no puc. Bueno, doncs, ella se sentia més segura, la nit la posava i al dematí la treia. I com jo vaig entrar, no hi havia la barra posada. I la meva mare tenia el seu esmorzar preparat i les coses... Jo, clar, no podia entrar al menjador... I vaig anar pitjant la porta i jo pensava que m'havia posat alguna cosa davant de la porta i que jo no podia obrir. Mama, obre'm la porta. I no, ja no. M'entens? Ella ja estava a terra i ja està, ja era morta. Però vull dir que gràcies a Déu, la nit abans ella se m'anà a veure la posta de sol. Clar, no vam tenir mai ocasió de dir la portem a una residència i no la portem. Jo conec de vista, clar, sempre des de fora, per exemple, la Marisol hi va estar la meva consogra. I la van tractar, la van, saps allò, perfectament. Quan es va trobar malament, els van avisar de seguida, ja no està bé, ja sabíem que anava cada vegada pitjor, tenia Alzheimer i anava perdent. I vull dir que és jo dic aquesta de dintre, però llavors també conec, no sé, a Fàtima, jo hi he anat a veure persones que estan allà ingressades, les he anat a veure, he conegut la gent que estan allà, la que està als frares, la directora, ara, que no me'n recordo, pobre, no, perdona que no me'n recordo el nom, d'ara, la que era abans Obra de Maria,
sí.
Doncs està, la directora canta la coral amb mi, vull dir que entre una cosa i l'altra, jo sempre els dic, no ho dubteu, no patiu, porteu-m'hi. Si jo no puc decidir per mi, porteu-m'hi.
I ells què diuen?
Bueno, ja en parlarem. Mama, ja, mama, no en parlem d'aquestes coses, no parlem d'aquestes coses. Si convé, ho deixaré per escrit, que sé jo.
Maria Rosa, tens por a l'amor?
Hi ha vegades que sí, que penso... Més que por és com... No sé, deixar... Però també penso que la vida continua, la vida segueix. He vist moltes persones que han mort, que s'han deixat... I que la vida, gràcies a Déu, perquè només faltaria que no, la vida continua, la vida segueix i ja està. I hi ha moltes vegades que sí que a vegades penso, a la nit, sobretot quan me'n vaig a dormir, a vegades penso qualsevol cosa, però també, bueno, ja està, jo ja he fet el que havia de fer, ja he complert, he fet el meu camí, bé, perquè l'he fet bé, no em puc queixar, i no sé què dir-te, suposo que és una mica de cosa de no saber què hi ha.
Diuen que la vida és un premi.
Depèn. Jo penso que hi ha teoria de molta gent que et diria que és un càstig. En canvi, hi ha molta gent que te dirà no, la vida és un premi, però la vida és un premi, per exemple, jo ja dic que tinc fills, nets, que gràcies a Déu estan amb mi, que s'estimen entre ells, que tothom... I el meu germà, també tinc el meu germà, i el meu nebot, que ara té 4 anys, vull dir que... Saps allò que tinc la família, que ens ajuntarem un dia d'aquests tots... Ens ajuntarem tots i ens trobarem i xerrarem i explicarem batalletes i coses com cada any. Però també hi ha gent que, malauradament, pares i fills que no es parlen, germans que tampoc, i per això, esclar, per ells la vida no és un regal, penso.
Creus en Déu?
Sí. Hi ha vegades que, segons què, em costa. Segons qui se'n va, qui s'emporta, hi ha vegades que dic per què, saps? Em costa, però...
Parles
sí.
Amb ell?
Oh, sí, em queda xerrada, que no vegis. Sí, sóc més poder de xerrar-hi que d'anar a missa. També hi vaig. Però la missa és aquelles coses que he d'anar-hi perquè ho necessito. Més que de vegades anar a missa, anar a l'església quan no hi ha ningú. Que està a les fosques, allà amb poqueta llum. Aquest moment m'encanta. I és molt curiós perquè la meva neta va venir amb mi un dia, que no sé per què era, va venir amb mi un dia i estava, no hi havia res i estava mitja llum i tot. I em va dir, iaia, m'agrada més quan està així que no pas quan està amb tota la llum. I vaig pensar, mira, igual que a mi.
Sí, sí, soc perquè és un moment de concentració.
I no, llavors allà no parlo. O sigui, no estic allà, no allà, em sento. I ja està.
Tens por a la guerra?
Sí.
Perquè la tenim aquí, eh?
Sí, això
la
sí.
La tenim a prop, eh?
Això sí.
La gent sembla que visqui com si això fos una pel·lícula.
No, la guerra, i era una cosa que quan jo era petita sempre li preguntava a la meva mare. Com parlaven de guerres i de coses, de vegades de la guerra civil, coses que havien passat, i jo sempre li deia a la meva mare, és que és una cosa que m'ha quedat, i sempre li deia, mama... Aquí no hi tornarà a haver-hi una cosa així, que no hi sempre deia, no, reina, no. Tu estigues tranquil·la, que no tornarà a passar. Però era una cosa que em preocupava molt, sí.
La
I em preocupa, eh?
La tenim a 2.000 quilòmetres,
ja,
eh?
Ja.
Bueno, ja s'ha acabat.
Ostres!
Vull dir que d'alguna forma...
Uf, una hora!
Et dedico un himne.
Ai, què dius?
L'himne de l'Espanyol.
No! Ostres! Que no el sentiré.